Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
7 minuts que passen ara mateix de les 11 del matí. Com sempre a aquesta hora us volem aportar un altre punt de vista. De fet, la notícia del cap de setmana, sens dubte, ha estat la conferència del clima de l'ONU, més coneguda com la COP26, que s'ha acabat aquest cap de setmana i ha aprovat aquest dissabte in extremis un acord determinant per mantenir vius els objectius de l'acord de París. Per aquest motiu, ara mateix doncs, volem saber quins són els temes que s'han posat sobre la taula per frenar el canvi climàtic i quins són els acords que s'han pactat sobre aquests temes, si arribaran a bon port o no. Per tant, a aquesta hora volem parlar amb el cap de meteorologia de TV3, físic, professor de la Universitat de Barcelona, autor de diversos llibres, entre ells Tu, jo i el medi ambient, respostes a les preguntes bàsiques o Meteocuriositats, 50 secrets per entendre el temps. Ell és Tomàs Molina i, a banda, en Tomàs Molina doncs, ha seguit fil parlant de la cimera des d'Escòcia aquests dies. Molt bon dia, Tomàs Molina.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, primer de tot, per estar amb nosaltres, amb aquesta ressaca que podríem dir, de tot el cap de setmana, d'aquestes dues setmanes, no? I com dèiem, sí. No? Aquesta cimera de Glasgow, que ha aprovat un document, diuen, i de fet, en paraules del seu propi president, Alok Sharma, imperfecte. Fins a quin punt és imperfecte aquest document, Tomàs?
Perquè sempre esperem una mica més. Sempre voldríem allò que els acords siguin realment molt compromesos i que canviïn radicalment les coses, però no sempre es pot. I jo crec que si estiguéssiu una estoneta, tinguéssiu l'oportunitat d'estar a la reunió aquesta de la COP, i veus tots aquests països, perquè clar, són 198 països, només a dues persones per país, això ja fa 400 persones que s'asseuen a la sala del plenari. És impressionant. Ja només veure aquestes 400 persones representant tots els països del món, ja es veu que si a vegades arriba un acord a l'escala, saps? Entre els propietaris,
costa. Sí, sí.
Imagina't allà 200 països, intentant arribar a acords.
Clar, d'alguna manera, el que s'ha desenvolupat en aquesta cimera, si no vaig errada, és la normativa de l'acord de París, no?
Correcte. Hi ha dues coses. A vegades embolica una miqueta aquestes cimeres perquè són complexes. D'una banda, hi ha l'acord de París, que doncs s'ha d'anar desenvolupant. Hi ha un article, que se'n diu l'article 6, que és el que és la mare dels ous, perquè és el que regula, el que fa tota la normativa de com s'ha de comerciar, que se'n diu, o de com s'han de tractar aquests excedents de carbó. Això que estem fent ara de tirar diòxid de carboni a l'atmosfera, hi ha tota una voluntat de comerç, vol dir que si tu em fas una miqueta més però jo em faig menys, de llavors te'l puc comprar. És a dir, que hi ha una espècie d'acord doncs per comerciar amb aquestes emissions. Això s'ha de regular encara. És aquest punt que et dic, el punt 6 de l'acord de París. Això ha estat present durant tota la conferència i d'altres punts de l'acord de París en ell mateix. I després hi ha voler-lo millorar, és a dir, ser més ambiciosos, tenir més voluntat de fer més coses que no pas el que es va fer a París. Aquestes dues línies són les que s'han d'estar treballant durant aquestes dues setmanes.
I quin seria el principal acord que s'ha arribat? Perquè ara ho comentarem, l'Índia, el tercer país del món que més emissions produeix, si m'ho permets, Tomàs, en termes futbolístics, en el temps de descompte, no? Va insistir, no?, treure el redactat l'eliminació gradual del carbó i substituir-la per progressiva reducció. Explica'ns, però, si us plau, doncs amb aquest punt de vista positiu que sempre et caracteritza, Tomàs, no? Quin és el principal acord que es va arribar en aquesta cimera, no? I aquesta petita i gran puntualització per part de l'Índia.
Clar, és que això de l'Índia, en realitat el que es volia és que hi hagués, o sigui, quan hi ha centrals de carbó, de petroli, que són aquestes centrals que en teoria, o no, que haurien d'anar desapareixent al llarg dels pròxims anys, però encara estan subvencionades. És a dir, que els països, perquè es posi una central de carbó, doncs donen diners, ajuden a que es pugui produir aquesta central de carbó, que es pugui tornar a construir. Clar, això, mira, jo vaig entrevistar el viceministre de Polònia i ell em deia, diu, Polònia és un país que funciona amb carbó. Polònia, tu has parlat de l'Índia perquè són els més grans, però sí. Polònia tampoc no va estar d'acord en aquesta resolució de l'eliminació dels ajuts a la construcció de centrals de carbó. Diu, nosaltres no podem subsistir perquè tot Polònia funciona amb carbó. Llavors, hem de canviar el carbó? Sí, però és que tot Polònia funciona amb carbó. Seria com si a casa nostra ens vinguessin i diguessin has de canviar la calefacció, el gas, el no sé què, ho has de canviar tot, ho has de treure tot, demà. I dic, home, no tinc diners per canviar-ho demà, o no tinc, no sé, energia per canviar-ho demà, perquè sóc una persona gran o perquè no sé pel que sigui. Vull dir que a vegades tenim tendència, que jo no dic que estic dient que no s'hagi de fer, evidentment que s'ha de fer. Però entenc també els països com l'Índia. L'Índia són 1.200 milions de persones. O Polònia és un país que està avançant, però que fa 4 dies eren de la Unió Soviètica. S'han de fer, i ells estan d'acord. Mira, el viceministre aquest em deia, jo vaig en bicicleta cada dia a la feina i no tinc cotxe. I això era un viceministre del govern de Polònia. Vull dir que s'han de posar les coses una miqueta també en perspectiva de la seva realitat.
Clar, tu m'has fet tu. No, endavant, sisplau.
No, i llavors, quins acords s'han arribat? Doncs, per mi el més important és que hi havia aquests 198 països que s'hi estan posant. I s'hi estan posant, fixa't, perquè a vegades es diu molt, però es parla, per exemple, del protocol de Kyoto. Però el protocol de Kyoto gairebé no el va signar ningú. O sigui, va ser un protocol que va néixer mort perquè mai es va arribar a ratificar realment. I mai cap dels països aquests que emeten tant el van arribar a signar. En canvi, l'acord de París té 198 participants que estaven tots en allà i tots expressant la voluntat de fer-ho. I, de fet, abans de París anàvem a pujar una temperatura, abans dels acords de París estàvem per sobre dels 3 graus de pujada de temperatura. Amb l'acord de París vam baixar a 2,7 o alguna cosa així. Després d'aquest acord, ja només amb el que s'ha dit aquí a Glasgow, ja estem fregant els 2 graus. És a dir, que no, no, o sigui, hem d'estar millor, sí, sens dubte,
clar,
però estem fregant els 2 graus, que és el que es va dir a París. Ara s'ha dit, no, però hem de pujar l'ambició perquè el de Tuvalu va fer com un speech que a mi em van saltar les llàgrimes.
Sí, de fet en parlarem ara, sí, Tomàs.
Sí, doncs, vull dir que hi ha una... Jo he vist una voluntat específica i molt concreta d'arribar a l'1,5, i això vol dir reduir les emissions a molt curt termini, però clar, s'ha de donar temps perquè estem canviant el món, saps? Estem canviant el sistema de producció del món sencer.
Tens tota la raó, però és que, mira, tu justament ho puntualitzaves, Comptem, doncs, aquests 90 representants per dos, però clar, de quina manera, amb quin mode de transport van arribar a Glasgow?
Sí. Però això també... Jo potser sempre sóc una mica el que vaig contracorrent.
No, està bé.
Però si tu vols que vinguin els caps de govern de molts països, el president dels Estats Units vindrà sempre amb l'Air Force One. Qui s'imagina que el president dels Estats Units vindrà amb una altra cosa? I no només això, sinó que bé, abans ha vingut un altre avió enorme per portar-li la limusina aquella que porta, que està... Jo què sé, que no sé quantes tones peses.
Sí.
Per tant, només el president dels Estats Units, només aquest segur que va arribar en 10 avions, o com a mínim. I tots els altres presidents de països, evidentment, jo dic, aquesta és la realitat. Pensar que un president de país, el president d'Espanya, vindrà amb un vol de Vueling, no, segur que hi va anar amb el de les forces aèries espanyoles.
Yeah.
Vaja, i si tu vols que hi siguin, has d'entendre que els presidents van amb uns... No van amb vols privats, van amb vols públics, van amb vols privats, és evident.
Tomàs, tu creus però que aquest acord que s'ha arribat aquest cap de setmana accelerarà l'acció contra el canvi climàtic?
Sí, ja t'ho deia abans. Ara estem ja fregant els 2 graus. L'objectiu de 1,5 encara està lluny. Mira, perquè s'entengui, avui estem a 415 parts per milió de diòxid de carboni en l'atmosfera. Per arribar... Estem emetent ara a raó d'uns 2,5 parts per milió per any. És igual, el número aquest, recordeu només el número, no la unitat.
D'acord.
Doncs fixa't que per arribar a 1,5 no podem superar els 480 parts per milió. Si estem ara a 415 i estem fent 2,5 per any, ja es veu que aquí arribem al 2030-2035. Que per això es parla de que aquests 10 anys pròxims són molt importants. Perquè l'objectiu d'arribar a 1,5 és realment molt, molt bèstia.
Si
estem a 415 i pugem 2,5, ja es veu que ens costarà. No?
Clar, Tomàs, perquè nosaltres ara, diguéssim que ens hem posat deures, no?, amb aquesta cimera a Glasgow, que d'aquí un any passaran, doncs, a veure aquest examen, no? Egipte és?
Correcte, sí. I a mi el que m'ha agradat d'aquesta cimera de Glasgow és que hi havia els 198 països i gairebé tots han manifestat l'objectiu de fer-ho. Ara, també molts, per exemple, la Índia, com deies, o Polònia, o fins i tot Venezuela, et diria, han expressat també la seva incapacitat a curt termini de fer-ho. O sigui, han parlat en paraules una miqueta més realistes, almenys en la conferència. Després, tot queda una miqueta més tergiversat perquè canviar el sistema de producció de la Xina, doncs clar, és que són 1.500 milions de persones. És que estem parlant de canviar el món. Quan jo a vegades poso l'exemple, que és una mica simplista, i avui em renyat per Twitter, però quan es diu que el 2035 ja han de reduir tot aquest diòxid de carboni, vol dir que la immensa majoria de la humanitat, això vol dir tu, jo i tots els que ens esteu escoltant, ens hem de canviar el cotxe, que ho entenguem. Quan parlem d'ells, que són els dolents, en realitat som nosaltres els que... això ho haurem d'assumir nosaltres, perquè si no podem emetre diòxid de carboni, nosaltres a casa nostra tampoc en podrem emetre. I si tenim cuina de gas, doncs sap greu, però probablement a mig termini l'haurem de canviar, perquè el gas és també d'aquests que no volen subsidi. S'entén o no?
Totalment. Avui estem parlant amb Tomàs Molina, ens està portant un altre punt de vista físic i meteoròleg. Clar, d'alguna manera ja ho has puntualitzat, no? Però si et sembla, Tomàs, repassem ràpidament algunes de les reaccions d'aquesta cimera. Una cimera on s'hi han vist doncs, congregades també moltes emocions com la del propi president de la COP26, Alok Sharma, que demanava amb llàgrimes als ulls disculpes per com s'ha desenvolupat el procés davant el que estem explicant, la sorprenent petició de l'Índia en l'última hora. L'escoltem.
May I just say to all delegates, I apologize for the way this process has unfolded, and I am deeply sorry. I also understand the deep disappointment, but I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package.
Estàvem escoltant que demana aquest apologize, no? aquest perdó, no? Aquestes disculpes. I realment, clar, tu ho vas viure en directe, no, Tomàs?
Mm. Sí, perquè és que, de nou, tornem a recordar com és això. Pensem en la reunió de l'escala que fem nosaltres a baix i que si som, no sé, 10, 20 veïns, estem allà i som, al final som 30 persones, potser, els que estem allà reunits, no? I com costa de posar-nos d'acord si hem de fer una derrama per canviar o per arreglar l'ascensor, no? En aquí, perquè tothom té la seva realitat, és a dir, el del primer, segona, doncs està a l'atur, el del quart, tercera, s'acaba de casar la filla, jo què sé, saps? Cadascú a casa nostra, no sé, ens passen les nostres coses, no?
Sí.
I llavors ens volen una derrama i diu, però si tampoc és tant, si hem trobat un preu boníssim i només heu de posar 1.500 euros, doncs que potser no els tinc, és que, saps? No és que sigui mala persona, és que no els tinc, no? Doncs això també els hi passa als països, en realitat. Els països, cada país són com són, no?
Clar.
I n'hi ha que tenen por, no sé si posareu també el de Tuvalu.
Correcte,
però,
mira, clar, si et sembla, l'escoltem i ens expliques, no? Aquest el ministre d'Assumptes Exteriors de Tuvalu, Simon Coffey, que deia això, que Tuvalu desapareix.
In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time.
Clar, o sigui, veig, no?, aigua per tot arreu, no?, explicava Simon Coffey.
Tuvalu, si la temperatura puja més d'un grau, 5, totes les prospeccions, totes el fan desaparèixer. Això és el que hi ha hagut tot un apartat que es deia Lost and Damage, vol dir pèrdues i danys, que els països, el G77, que són els països més pobres de l'Àfrica i Xina, fixa't, més pobres de l'Àfrica i Xina,
sí.
Aquests demanaven que aquest apartat, el de pèrdues i danys, s'incrementés, és a dir, que hi hagués un finançament per les pèrdues i pels danys. Això vol dir que els de Tuvalu el que diuen és, com que nosaltres ens quedem sense terra, és a dir, que se'ns ha de portar a una altra banda, qui pagarà que tots els tuvalencs i tuvalenques tinguin un altre lloc i una altra administració? Ens donareu un tros d'algun país, algú, perquè nosaltres puguem anar a viure? I això valdrà molts diners, desenganya't. Qui ho pagarà, això, deien ells, si nosaltres no som responsables en absolut del que ens està passant? I això ho va dir-ho també amb llàgrimes als ulls. I a mi em va fer gràcia perquè després d'aquests speech que heu mostrat vosaltres ara, va sortir en Frans Timmermans, que és el vicepresident de la Comissió Europea, i sortia i es va muntar allà al voltant seu tot un lío, jo m'hi vaig posar, i ens va ensenyar, acabava de néixer la seva neta. i ens va ensenyar la foto de la seva neta i va dir, diu, per ella, diu, pensa, ara a mi m'emociona això sempre, eh? Però per ella m'hi posaré. Ens hi hem de posar forts perquè això és una necessitat.
Sí, sí.
Vull dir que jo crec que tots els que estaven allà, poguessin o no poguessin, estaven molt compromesos a fer-ho, i això és el que a mi em va... Jo aquesta és l'experiència positiva que jo m'enduc d'aquesta COP26.
D'aquesta cimera, però clar, després hi ha protagonistes també, com Greta Thunberg, que deia això.
Mm-hmm. There is no planet B, there is no planet blah, 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 blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah.
Greta Thunberg, l'activista, comentava que la cimera de clima s'havia convertit en un festival de dues setmanes per rentar la seva consciència, no? On tot segueix igual i feia servir aquest bla, bla, bla.
Però jo, amb això, ara dir alguna cosa que no sigui donar la raó a la Greta Thunberg queda fatal. Però en català, a Catalunya, diem parlant, la gent s'entén. Naturalment que s'ha de fer bla, bla, bla i parlar. És que això ho trobo... Vaja, el món s'està tornant boig. És a dir, des de quan no està bé parlar sobre les coses? És que això, de veritat que et dic, que a mi m'al·lucina, ho sento, eh? O sigui, naturalment que hem d'anar allà a tots els països i parlar, mm-hmm. i parlar-ne.
Mm-hmm.
Parlant la gent s'entén. És que si no ens creiem aquesta dita, ja malament anem. Em diràs tu com ho farem per posar-nos d'acord si no ens posem a parlar. I torno a dir, posar d'acord tots els països del món, que són els que estaven allà asseguts, carai, qui es vegi en cor... L'Alok Harm aquest, és veritat que es disculpava, però, carai, quina feina ha fet. És que posar d'acord tots els països del món, doncs no és tan fàcil, és que les coses són com són. No és tan fàcil.
Tomàs, per tant, es podran materialitzar aquests acords que s'ha arribat en aquesta cimera de Glasgow?
Mm-hmm. Jo crec que sí. Són factibles. Per què a mi m'agrada l'acord de París? Perquè el protocol de Kyoto era un protocol que posava multes, era binding d'aquests que se'n diuen d'uns acords que comprometien molt fort, al qual els països no es podien sumar. Aquesta és la veritat. L'acord de París és un acord, literalment un acord, que expressa més voluntats i ganes i compromisos que no normes i multes, no? I això hi ha molta gent que l'ha acusat d'això en l'acord de París. Jo no és que estic absolutament en desacord.
Uh-huh.
És un acord, i és un acord que la gent està complint. I fixa't que estem fregant els 2 graus de pujada de temperatura, i amb el que s'ha decidit aquí, si la gent s'hi posa, si els països s'hi posen, baixarem dels 2 graus probablement en 2 anys. Home, això està fantàstic, almenys per mi. Crec que és una bona línia de treball.
Gràcies, Tomàs Molina, físic i meteoròleg, cap de meteorologia de TV3, també autor de diversos llibres com Tu, jo i el medi ambient, respostes a les preguntes bàsiques o Meteocuriositats, 50 secrets per entendre el temps. Moltíssimes gràcies, Tomàs.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, que nosaltres seguim avançant. Res, ens queden pocs minuts, 6 minuts aproximadament, però volem aprofitar avui també per continuar parlant d'aquesta cimera de Glasgow que s'ha viscut a Escòcia durant aquestes 2 setmanes, però us volem aportar un altre punt de vista. Perquè creiem que se n'ha parlat poc. El Centre de les Estudis per la Pau ha presentat l'informe 49 Crisi Climàtica, Forces Armades i Pau Mediambiental. Aquest estudi pretén, des del punt de vista crític, de fet, ja ho volia fer l'estudi 47, i volia aportar, doncs, això, un punt de vista més crític i amb una perspectiva de seguretat humana, tractar la problemàtica de la crisi climàtica i dels seus vincles amb el militarisme. Al matí a Ràdio Estel volem saber més sobre aquest punt de vista i per això aquesta hora ja podem parlar uns minuts amb l'autor d'aquest informe, investigador del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, Pere Ortega. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Aquí estic, el que vulgueu.
Doncs vinga, tenim uns minuts per entendre i per compartir aquest altre punt de vista, no? Quin és el vincle entre el canvi climàtic i el militarisme?
Total.
Total.
Total. Perquè els països enriquits necessiten de la seva seguretat nacional, entesa a través de les seves forces armades, per continuar amb l'expoli de les energies fòssils. No sé si... Suposo que s'entén perfectament. Fòssils... I tots els minerals fòssils. A veure, el primer món està basat en un sistema econòmic que necessita d'uns recursos que tots ja sabem, després d'escoltar el Tomàs Molina encara més, que són finits i que estan repartits precisament en els països, diguem, empobrits. Perquè els països enriquits, el nord global, ja hem acabat amb els nostres recursos i necessitem anar a buscar-los allà on siguin. Llavors, què fem? Necessitem d'una seguretat basada en les forces armades per continuar mantenint aquest espoli de recursos que estan en mans dels països empobrits. I ho dic perquè quan necessiten, i així ho hem vist al llarg de la història actual, quan dic actual, dels últims 30 anys, com aquells països que resisteixen, no hi ha cap problema en desenvolupar una intervenció militar i, si de cas, una guerra. Ho hem vist a Líbia, ho hem vist a Iraq, ho hem vist a Afganistan, encara que hem marxat amb la cua entre cames. Per què? Perquè necessitem aquests recursos o aquest conflicte etern que viu el Congo, també pels seus recursos finits, o sigui, per poder mantenir el liti dels nostres mòbils. Per tot això necessitem les forces armades. I, a més, les forces armades, que aquest és un dels objectius de l'informe, és un dels factors que més contaminen i que més emissions de CO2 emeten a l'atmosfera. Per exemple, en aquest informe no, però en l'anterior que vam fer, perquè és el segon que en fem, ja explicàvem un panel d'experts dels Estats Units ben documentats, com el Pentàgon, o sigui, totes les forces armades dels Estats Units, emeten emissions de CO2 a l'atmosfera iguals a un país mitjà europeu, per exemple, com Bèlgica, Holanda, o un país nòrdic, com a Xile. Per tant, totes les forces armades, i s'entén fàcilment, no emet les mateixes emissions un avió de combat, un blindat, que un cotxe d'una persona normal. I, per tant, és un dels factors que més emissions emeten a l'atmosfera. I què ens trobàvem? Que en l'acord de Rio ja es van excloure els militars, o sigui, les forces armades de les emissions de CO2. En l'acord de París de 2015, que ara s'estava parlant, sí. No, aquí ja tenen l'obligació de fer-ho. Però ho fan? No ho fan. Cap país del món està informant de les emissions de CO2 de les seves forces armades.
No ho tenen en compte, Pere.
Que digues.
No tenen en compte, justament, doncs, aquesta empremta mediambiental de l'economia militar. Per què no ho tenen en compte?
A veure, no la tenen en compte. No la tenen en compte perquè no els interessa. No els interessa perquè és evident que les forces armades, les emissions són elevadíssimes. No solament d'aquells països que intervenen en conflictes armats, perquè ja no parlem-ne de participar en una guerra. Per exemple, la guerra d'Iraq, quan Saddam Hussein va incendiar tots els pous de petroli, va emetre emissions de CO2 iguals a tot el Regne Unit. O sigui, el Regne Unit en un any va emet tantes emissions com la guerra del Golf, famosa. Bueno, ja excloent els conflictes armats i guerra, que la contaminació és enorme, ja es pot imaginar el desenvolupament d'una guerra o la guerra que hem tingut recentment a Iraq, o les que encara es mantenen, perquè poc o molt conflictes armats encara n'hi ha. Doncs només pel fet d'existir les forces armades en les seves maniobres, en les seves missions a l'exterior, Espanya té uns 3.000 soldats més o menys repartits en unes 20 missions per tot el món. Doncs, per tant, estan emetent, perquè els blindats, les fragates, els avions de combat, els helicòpters de combat, és evident que emeten molta més emissions que qualsevol ciutadà normal. Per exemple, jo hem fet aquest estudi, i aquí s'explica, parlem de les emissions de les forces armades espanyoles. L'estat espanyol no informa de les emissions, però hi ha hagut un panel d'experts del Regne Unit que, per encàrrec de l'esquerra verda europea, han fet un informe. I en aquest informe analitzen els 6 països més importants de la Unió Europea, entre els quals està Espanya. Les seves dades són, diguem així, incompletes, irregulars, perquè és una aproximació. Nosaltres, des del centre nostre, el que hem fet és apropar-les a la realitat exacta del número de forces armades que hi ha en Espanya i del seu potencial militar. I arribem a la conclusió, partint d'aquest informe, de que un militar espanyol emet a l'any 24 tones de CO2. 24 tones de CO2. Un ciutadà normal, o sigui vostè o jo, què emet en Espanya? 6. O sigui, 4 vegades més emet emissions un militar que un ciutadà
que un
normal.
Ciutadà normal. Fem una cosa, Pere. El Pere Ortega és autor de l'informe 49, Crisi climàtica, Forces Armades i Pau Mediambiental, que, per cert, podeu llegir a la pàgina web, si entreu, centredeles.org. En Pere Ortega també és investigador del Centre de les d'Estudis per la Pau. D'aquesta manera, nosaltres emplacem a tothom que vulgui saber més i que es vulgui llegir doncs, amb atenció aquest estudi que heu fet, aquest informe 49, doncs, que entri a centredeles.org. Pere, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
A vosaltres per difondre aquest tipus d'informació.
Doncs vinga, nosaltres seguim avançant avui. De moment tanquem ja aquest balanç que hem fet de la COP26 aquí al matí a Ràdio Estel, començant a primera hora amb el Pol Marçà i nosaltres posant aquest punt i final i rematant, com sempre us volem apropar, doncs, aquest altre punt de vista.